Tindrem ara el Via Coaching com una vegada al mes. Ens visita, com sempre, l'Anna Ventanax. Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem de dues coses que normalment es poden distingir i hi ha gent que no ho té gaire clar, no? Hi ha els dos punts de vista diferents entre culpa i responsabilitzar. Sí. Això, si et sembla, fem primer una definició de què és cada cosa, és a dir, què és culpar i què és doncs, responsabilitzar, i també doncs, com ho podem afegir això a les nostres vides i també doncs, a la nostra feina, podríem dir, no?
Bueno, jo crec que aquesta distinció pot ser útil en el nostre dia a dia, oi? A la feina també, oi? Però bueno, en general en el nostre dia a dia. Apareix aquesta distinció perquè la paraula culpa està com molt present, oi, a la nostra cultura en general. No és culpa meva, jo me'n recordo de petita, que la meva mare deia, qui, el meu pare, qui ha agafat no sé què? No, jo no he sigut, no, mai era culpa meva. No? Llavors, venim d'una cultura en què la culpa és el pitjor, oi? I es parla molt de qui té la culpa de les coses, no? A més, això ens ha portat una mica a situar-nos en el context d'aprenentatge de que els problemes no tenen res que veure amb nosaltres.
Exacte.
Perquè, clar, no és culpa nostra.
Si no és culpa nostra, no?
Claro. Llavors, jo també me'n recordo molt de petita que deia no, això és culpa de la mestra, deia jo, que em té mania.
Això ho hem dit tots, em sembla.
Però ja des de ben petits, oi? Aquesta paraula culpa ha estat present i ha estat present com algo que no volem, no? El meu pare moltes vegades diu que les culpes són negres i no les vol ningú. Que llavors, des d'aquesta mirada, qui vol ser part d'un problema?
Ningú.
Ningú. Vull dir, de fet, ningú vol ser culpable. Perquè, a més, quan no ets culpable, què passes a ser? Què passem a ser la gent quan no som culpables?
Innocent.
Ahí està. No? Clar, hi ha l'altra cara de la culpa, que és, si no ets culpable, ets innocent. Que llavors, si a triar, oi, el culpable és el de la guillotina, doncs jo trio innocent, que em salvo.
Exacte. No?
Està molt associat a això. Llavors, situar sempre els problemes fora del nostre abast, i, per tant, situant-nos amb que no tenen res a veure amb nosaltres, ens situem en aquest lloc d'innocent, no? Clar, i el lloc d'innocent té beneficis i té costos, no? Quins són els beneficis del lloc d'innocent? Doncs que ets el bo de la peli.
Exacte.
Oi?
I no et poden recriminar res.
Claro, no et poden recriminar res perquè ets el bo de la peli i tu solo passaves per allí. Però, clar, això té un cost bastant alt, també. I és que no pots fer res. Quedes absolutament emmanillat. Perquè, com que no té res que veure amb mi, no puc fer res. No? I apareix potser una altra figura, també. Com que no puc fer res, pobre de mi, sóc la víctima d'aquella circumstància. Per tant, em col·loco en un lloc esclau d'una circumstància, automàticament. No puc fer res, esto no va conmigo, pobre de mi, oi? I amb això, automàticament també, es desencadena una altra acció, una acció a partir d'aquest rol en el que ens col·loquem, no? D'innocent víctima de tot el que passa, no? I és, apareix una gran paraula que per mi està molt present, que és la queixa. Clar, com que no puc fer res...
Ens queixem.
Què faig? Pues em queixo, no?
Exacte.
Llavors, jo diria que hi ha com tres tipus de converses amb la queixa, no? La conversa que jo tinc amb mi, no? Perquè fixa't tu, perquè, clar, perquè el meu jefe, perquè vaya tela, perquè ara ha tornat a tenir aquesta idea que això em dona un munt de feina, perquè vaya morro, perquè no té empatia, perquè aquella tia pues, no ha dit res a la reunió, és una falsa, no?
No? Aquests diàlegs interns, no? Que
això
tant,
és intern,
tant arriben.
No? Clar, llavors, un tipus de conversa és la que jo tinc amb mi mateixa, no? o a mi mateix, això és queixa cap a mi, no? Per tant, això bàsicament té una funció que per tu mateix et desbrave, però bueno, hi ha algo que jo sempre dic que passe, que és que tot el que quede dins emborratxe, no? I agafes una borratxera de queixa que, vamos, no te la passes ni amb el Kasselser, perquè allò, a més, s'eternitza, allò s'allarga en el temps, no? I cada vegada que veus aquell jefe, o aquella trepa, o aquella falsa, o aquell fals, allò es va eternitzant. Per tant, hi ha una retroalimentació, que molt possibilitador i productiu per un mateix no és, pels altres tampoc, però per un mateix, des de luego, no.
Pels altres segur que no, perquè no els hi dius, tampoc ho externalitzes, no?
No, però bueno, amb quina emoció et col·loques quan et dones aquests discursos? Com estàs?
Enfadat.
Claro, llavors sí que poder no ho dius, però el teu estat d'ànim no és com per tenir acompanyants, no?
I si no, pobrets, no?
Perquè és allò que dius, ostres, aquest tio està tot el dia cabrejat i va per la vida cabrejat. Imagina't les converses internes que deu tenir.
Exacte.
Vale, tenim una mica aquest marc, no? Que és, ostres, la conversa amb mi. Després hi ha un altre, que és el segon escenari, que és la conversa amb el còmplice.
Clar, aquesta sempre va bé, no?
La segona conversa de queixa és la del còmplice. Aquell que quan surto de la reunió, me'n vaig...
Comentes, no?
I li dic, t'has fixat? Perquè tu has vist? Perquè aquella, perquè aquell, perquè tal, perquè qual, perquè diu que dirà i després a la reunió no diu res. Perquè, no? Aquest és el següent. Emetem la queixa compartida, que això està molt bé. No, és que a més, després, com que això potser li dius al confident o se sume a la queixa,
exacte,
o bé intenta donar-te consells. Però els consells no serveixen de res.
No, perquè tampoc li faràs cas.
Claro, perquè però, què
anem
a fer?
La intenció és queixar-se.
Claro, què anem a fer? Anem a afiançar el nostre lloc de víctima. Claro, perquè d'innocent de tot això. Llavors, no ens interessen els consells.
Clar, i menys que ens donin solucions, perquè al final, no?
Perquè
que no hi podem fer res.
No, perquè estem... La intenció positiva és afiançar-nos allà. Jo la culpa no la tinc d'això, no? I després, això està molt bé perquè serveix com, dic jo, de ventilador. O sigui, t'ajuda a desfogar-te. Almenys no t'ho quedes a dintre.
Exacte.
Oi? El que passa que productiu, massa productiu, tampoc és.
I llavors el tercer punt de conversa?
El tercer punt de conversa té que veure amb el que des del coaching en diem el reclam productiu. Val? I té que veure amb una conversa amb aquella persona sobre...
A la qual estem criticant.
Exacte. I té a veure amb la transparència, oi? I quan em refereixo a això, què vull dir? Vull dir que puc ser capaç de parlar amb aquella persona i dir-li, escolta, tu i jo vam quedar que a la reunió recolzaries aquesta la meva opinió i no ho has fet. I jo amb això, ostres, m'he sentit perjudicada, m'he sentit decepcionada, m'he sentit... Llavors, com podem fer perquè això no torni a passar o què t'ha passat? Això és productiu.
Sí, perquè al final és posar les coses sobre la taula, no? I no retroalimentar-se amb coses negatives.
Clar, però clar, això t'obliga a col·locar-te en un altre lloc.
Que ja no és la víctima,
no,
en aquest cas.
Clar, no serveix, aquest rol no serveix. Has de posar-te en un altre lloc. Que és, per mi és interessant i també és una altra mirada de responsable, no? Responsabilitat, respons, si poses un acte d'habilitat... És l'habilitat de respondre. Per tant, no és més que generar o cultivar o treballar el muscle de l'habilitat de resposta davant de situacions que a mi no m'agraden, no m'encaixen, van en contra dels meus valors, no em funcionen. I és una habilitat conversacional, en realitat. Jo sempre dic que si algú ens falta la vida és una conversa, i té molt a veure no només amb la creença del que és culpar o responsabilitzar-se, sinó també de quan disposat estic jo a entrenar aquesta habilitat conversacional, no? Per això també és interessant quan a mi em passa algo així, plantejar-me jo per a què vull tenir aquesta conversa, no? Jo moltes vegades amb clients que treballo els temes de comunicació, escolta, però tu vols que continuï aquesta relació o no?
És el més important, no? Clar, és el punt de partida.
És el punt de partida. Clar, empresarialment, molta gent, de cor, diria que no. Però, clar, la mesura que tu pertanyes a una organització, mentre no te'n vagis o no et fotin fora...
Ho has de voler.
Ha de formar part del teu funcionar, excepte que vulguis funcionar amb la improductivitat i el desgast que suposa situar-te en un lloc com el de víctima, no? O en un lloc com el de culpa, no? I moltes vegades, jo dic que aquest rol de culpar, jo sovint penso que és més dur quan es situa algú la culpa amb un mateix que amb l'altre.
Sí.
No? I per tant, a la mesura que som capaços de generar converses que ens situen en l'habilitat de resposta amb altres o amb un mateix, també fa que el nostre desgast sigui molt més baix. Per mi la bona notícia és que la culpa és un judici de valor i la responsabilitat a MAC és una habilitat. Clar, treballar amb un judici de valor és molt difícil, sí, perquè sí. És que això ho tenim posat des de l'època de dels més eclesiàstica possible, no? Clar, llavors, jo... Per mi portar aquesta distinció avui era com obrir les portes a també estem en moments en què ens estan passant moltes coses, no? I situar-nos en la queixa és legítim, ens ajudarà a desfogar-nos, si té una utilitat, però des de la posició de responsable podem aconseguir molts millors resultats.
I també t'anava a preguntar, Anna, perquè ens queda dos minutets... Per aconseguir aquesta habilitat de respondre, aquesta habilitat de resposta, doncs aquesta responsabilització, com ho hem de treballar? Perquè deies que els teus clients moltes vegades no venen i et pregunten per això. Doncs fem, si et sembla, una repassada ràpida a què és el que hem de tenir en compte. Parlàvem del punt de partida, doncs què és el que hem de seguir perquè aquesta responsabilització sigui realment efectiva.
Vale. Mira, el primer punt, com et deia, és què és el que jo vull amb aquella relació. No sé, jo vull mantenir la relació per mil motius, però per a què vull tenir aquella conversa? Què vull reparar o què vull que passi? No? Això és el primer. L'altre, un element important, que és el feedback. El feedback vol dir-li a l'altre el que a mi em passa amb el que ell o ella fa. No és amb el que ella és, perquè moltes vegades tendim a dir és que tu ets un trepa o tu ets... No? I llavors passa el que en diuen el sincericidi. Llavors ens carreguem la relació del tot, perquè exacte. No fas un acte de transparència, fas un suïcidi verbal que no veus, no? Perquè l'altra persona es posa a la defensiva. Per tant, té que veure amb allò que va passar, no? Com posava jo en l'exemple, el que tu vas fer a la reunió, que vas fer allò, i un fet és un fet, no és discutible... Jo em vaig sentir amb allò d'aquella manera. Amb allò que tu vas fer, jo em vaig sentir. No és discutible ni un fet ni com jo em sento. Jo em puc sentir com vulgui.
Exacte.
De fet, no tots ens sentim de la mateixa manera davant del mateix fet. No? Així que, de fet, és una... A partir de plantejar el feedback, el que a mi em va passar amb el que tu vas fer, com jo em vaig sentir amb el que tu vas fer... et dona la possibilitat de fer una petició, de demanar. Jo et demano...
Que la propera no ho facis.
O que facis això. O jo vull compartir-ho amb tu i veure la teva visió de la situació. Mil coses, no? Comences, obres una conversa de possibilitats. No? I diria que jo, per mi, aquests són els tres passos principals. El per a què tindré la conversa, el feedback i la petició.
Doncs, Anna, ens quedem amb aquests tres punts importants. No sé si podem afegir alguna coseta més amb aquests 30 segons que ens queden.
Diria que et vull compartir-te que jo he arrencat la temporada aquest any amb aquesta distinció per comú acord dels meus companys de despatx.
Ah.
Perquè de totes les distincions que treballaré, que porto aquest any al programa, han estat compartides amb els meus companys i han estat les més votades.
Que bé.
Per tant...
Quina il·lusió.
Crec que no només... A mi també m'ha fet molta il·lusió compartir-ho amb ells. I que sigui, a més, jo... És com parlar amb els tinc tots aquí, no?
A mi tant, tu poses la veu, no? Però al final la feina l'heu fet entre tots.
Sí.
I des d'aquí, doncs, us donem les gràcies, tant a tu com sempre, i també, doncs, a la resta de companys que heu pogut, doncs, participar amb l'Anna, també, doncs, a portar-nos una mica més d'aquestes distincions que... són tan i tan importants i sobretot doncs, per tenir-ho clar de cara doncs, a com afrontem la vida, com afrontem la feina, etcètera, etcètera, no?
Exacte.
Doncs Anna, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Ens veiem d'aquí un meset a veure quina altra distinció ens portes.
A veure, la següent.
Que vagi molt bé, bon dia.
A tu, gràcies.